Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara ens hem fixat en les novetats sobre l'actuació de Carlos Mazón en el Dia de la Dana. El cap de gabinet de l'ara president en funcions valencià ha dit avui a la jutgessa que investiga la gestió de la gota freda que els whatsapps que té o que tenia més aviat amb Mazón se li han esborrat del telèfon mòbil. També us hem explicat que el Consell General del Poder Judicial ha avalat la proposta del govern espanyol per tal que Teresa Peramato sigui la nova fiscal general de l'Estat. Ha estat per unanimitat, cosa gens habitual al Consell General del Poder Judicial. I hem passat també per Hong Kong, on des de fa hores cremen un conjunt de gratacels. Hi hauria molta gent atrapada i, de moment, 12 morts confirmats. Les imatges de les flames són espectaculars. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el jutge del cas Coldo reclama al PSOE els justificants de tots els pagaments en metàl·lic que van fer entre el 2017 i el 2024. A la fiscalia no li quadren els números que ha presentat el partit després dels pagaments en sobres per dietes a José Luis Ábalos i Santos Cerdán. Anem a Madrid, Paula Brujats.
Bona tarda. La Fiscalia Anticorrupció estreny el cercle sobre el PSOE per possible finançament irregular. Veu un desfalc en l'efectiu que es va pagar als exdirigents del partit i ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ho investigui més. Ara el partit haurà d'enviar una relació detallada dels pagaments que van fer durant 8 anys per aclarir algunes partides, per saber d'on sortien els diners i per quins conceptes es pagaven a Ábalos i Cerdán. El PSOE recorda que el partit no està investigat, que pagar en efectiu no és il·legal i que tot el que van abonar, diuen, està justificat.
Fora dels tribunals, el rei emèrit admet errors, però no es penedeix de res i diu que no té remordiments en una entrevista inèdita que emet aquesta nit la televisió France 3. L'exmonarca parla sobre el relleu de Franco i evita crítiques al seu fill, el rei Felip VI, tot plegat 3 setmanes després de la publicació a França de les seves memòries. Anem, doncs, a París. Isabel Galí.
Bona tarda. La imatge de Joan Carles I és la d'un home gran de 87 anys que a ritme pausat respon sense gaire inquietud les preguntes del director del programa Secret d'Histoire, Stéphane Bern. L'entrevista es va fer al Saló de la Casa on viu l'emèrit a l'illa de Noraya, a Abu Dhabi, un lloc on Joan Carles de Borbó diu que està molt bé i que no sap si d'aquí a uns anys, l'any que ve o d'aquí a uns mesos s'instal·larà altre cop a Espanya. Depèn de la situació i del moment, diu. Sobre les raons d'aquest exili, el rei emèrit diu que tot està arreglat i està tranquil. I quan Bern li pregunta si es penedeix d'alguna cosa, ell respon que no. A la de si té remordiments, diu, intento no tenir-ne. El rei emèrit no fa soliloquis llargs, però sí que redibuixa des del seu punt de vista els fets que han marcat la seva història i la d'Espanya, com per exemple quan diu que Franco el va ajudar per al futur, en acceptar que el rei hagués dit als Estats Units que, quan fos coronat, instauraria la democràcia. Altesa, li hauria dit en una conversa posterior, s'ha de dir allà el que no es pot dir aquí i dir aquí el que no es pot dir allà. Paraules que, segons Joan Carles I, l'autoritzava a fer evolucionar el règim cap a una democràcia un cop Franco fos mort, i amb una sola condició, que preservés la unitat d'Espanya. En aquesta entrevista, l'emèrit no expressa cap retret al seu fill, com si es llegeix el llibre Reconciliació. Es podrà veure a partir de les 11:10 d'aquesta nit per France 3 i el llibre es publicarà a Espanya el 3 de desembre.
I de París a Brussel·les, atenció a això, el Parlament Europeu proposa limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. És una recomanació aprovada avui que també reclama Brussel·les que tiri endavant amb l'aplicació europea per verificar l'edat. Anem cap allà, doncs, Jordi Baró.
Bona tarda. Pressió del Parlament Europeu perquè s'estableixi una única edat mínima a tota la Unió Europea per l'accés dels menors a les xarxes socials. En una resolució no vinculant aprovada avui per una amplíssima majoria, l'Eurocambra vol que es fixi en els 16 anys, tot i que permetent l'accés des dels 13 amb consentiment parental. És una postura que s'expressa enmig de les diferències entre els socis europeus. L'Eurocambra s'ha posicionat avui també arran de l'escàndol a França per la venda per part de la plataforma xinesa Shein de nines sexuals en forma de nenes i altres productes il·legals. El Parlament Europeu demana més mà dura davant d'episodis d'aquest tipus, justament el dia que Brussel·les ha demanat formalment informació a Shein sobre aquesta qüestió, davant la sospita que l'empresa no garanteix la protecció dels menors.
Tornem un moment a París perquè hi ha una segona condemna judicial ferma contra Nicolas Sarkozy. El Tribunal Suprem de França ha confirmat la pena de 6 mesos de presó per l'expresident del país i, a més, ho ha fet per un finançament irregular de la seva campanya electoral el 2012, la primera condemna, però un cas de corrupció i tràfic d'influències fa un any ja l'ha complert detingut a casa seva. I acabarem amb un apunt aquí, a Catalunya, perquè hi ha problemes per circular a l'AP7 a l'alçada de Subirats, a l'Alt Penedès. Això és per un accident que hi ha hagut aquest matí. Equip Viari, Manuel García.
Bona tarda, sí. A la P7 encara 9 quilòmetres i mig de cua entre Martorell i Subirats en direcció Tarragona per un camió que ja ha perdut la càrrega. Es manté un carril tallat. A l'autopista C33, 3 quilòmetres de cua entre la sortida de Barcelona pel Nus de Trinitat i Montcada direcció Mollet a causa d'obres arran d'un altre accident. I a Barcelona, aturats a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i Santa Coloma en sentit Besòs per una altra topada que ocupa un carril.
Passant gairebé 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Esteu bé, tots tres?
Sí.
Molt
sí,
bé. Jo quan te sento tan experta, penso que potser no ho hauria de dir jo.
Jo també penso no ser tan experta.
Escolta'm...
L'únic que vol dir és que jo no ho sé.
Això per començar, que ets l'únic no expert.
Exacte.
Si no voleu que us presenti com a expertes, dieu-me com voleu que us presenti i jo us presento.
Sí, jo també faré una reflexió aquesta setmana.
L'Alícia Puig i la Isabel Lleuger, no sé si igual alguna cosa més, haurien de posar-hi, però
jo
estic oberta a qualsevol proposta que tingueu per tal de presentar-vos. Sapigueu que avui us guanyareu més al jornal, perquè avui no hi ha dèria. El Santi Villas avui no pot venir, per tant, dimecres que ve el recuperarem, per tant, teniu més estona per parlar. Per tant, prepareu-vos, perquè anem ja pel primer tema. Per un tema del qual segur que n'heu parlat en l'últim any, perquè n'hem parlat diverses vegades aquí al programa i en qualsevol altra conversa, que fins i tot hagueu tingut també a casa vostra, per exemple, que és la gestió de la Dana per part del president valencià, ara en funcions Carlos Mazón. Aquí sembla que se li continuen complicant les coses a mesura que passen testimonis davant de la jutgessa de Catarroja, que és qui està investigant aquesta actuació del govern el dia de la Dana. Avui, el cap de gabinet de l'expresident, de Carlos Mazón, ha reconegut davant la jutgessa que va esborrar els seus whatsapps amb Mazón aquella tarda. José Manuel Cuenca, a més de ser el cap de gabinet, també era el secretari de comunicació. Compartia pis a València amb el president valencià. Per tant, era un home d'absoluta confiança de Mazón. Cuenca ha afirmat que sabia perfectament on era el president durant el dinar del Ventorro. Ha dit que el tenia sempre localitzat, però que va esborrar totes les converses de WhatsApp amb Mazón perquè va demanar un canvi de terminal, de telèfon, i amb el traspàs de dades es van perdre els whatsapps de 9 o 10 mesos perquè no tenia feta la còpia de seguretat. D'aquesta manera, la jutgessa no tindrà manera de saber si Cuenca i Mazón van estar en contacte o no la tarda de la Dana, més enllà de les trucades que consten al registre. A més, avui, Carlos Mazón ha tornat a insistir que ell, del Ventorro, va tornar al pàrquing i des del pàrquing caminant al Palau de la Generalitat i no pas en el vehicle, en el cotxe de la periodista Maribel Vilaplana, que ahir va explicar que va portar Mazón amb el seu cotxe fins al Palau de la Generalitat. Vaja, que ha passat més d'un any, que cada vegada tenim una versió diferent, que cada setmana canvien les versions i que a mesura que van declarant davant de la jutgessa els uns o els altres, les versions es van actualitzant gairebé en temps real, cosa que és un punt surrealista.
Sí, la veritat és que és tot un absolut deliri. Costa molt seguir-ho, també us diré, des de fora, exactament tots els detalls, contínuament, ara aquest i ara tal. Ara, és veritat que hi ha un punt en tot això que no és cotilleig i no és només no, la Vilaplana a les 19:47, tal, sinó, en el fons, depèn del que acabi dient i confirmant-se el que va passar, això té conseqüències penals. O sigui, no és igual que tu et trobessis malament i, per tant, arribessis a les 8 a Palau o realment estiguessis a un dinar. A mi, de tot això, d'aquests dos últims dies, el que em sembla més rellevant és el tiquet de pàrquing de Vilaplana i el fet aquest de que, per tant, mostra que ella no va dir la veritat en seu judicial. L'acusació popular avui ha tornat a demanar que torni a declarar, perquè, clar, ella havia dit que allò s'havia acabat la trobada 6:45, 6:45, i avui veiem ahir vam veure un tiquet de pàrquing a les 19:47. És que és tot molt gros i és un despropòsit, i aquesta cosa de ja assumir que, bueno, no se sap ni si diuen la veritat en seu judicial.
És que, clar, canviar versions és una cosa que pot passar perquè tinguis un descuit, perquè diguis una cosa i el dia següent en dius una altra en declaracions als mitjans o en una conversa entre amics, però, clar, és que aquí, primer, hi ha molts morts. Segon, hi ha molts dubtes sobre la gestió de tot plegat, i és que, a més, hi ha declaracions davant la jutgessa en seu judicial, i, per tant, aquí equivocar-te o dir una cosa que no és certa passa a ser delicte. Per tant, s'hauria de vigilar molt més. No sé si com a experta en relacions institucionals, la Isabel, els recomanaria com gestionar aquesta crisi institucional que deuen tenir, o crisi reputacional, bàsicament. Digueu la veritat d'una vegada i deixeu-vos estar de...
La gran crisi. Em sembla que em quedo amb l'experta. Jo crec que és evident, no?, que des de l'inici tenen una crisi institucional de credibilitat i reputacional, evidentment, no? A mi em dona la sensació que totes aquestes versions contradictòries el que fan és, com tu deies, banalitzar el que representa, i tu també ho deies, Alicia, el fet de que tu siguis testimoni. I de nou estem caient en una banalització i una infravalorar el que representa la justícia, i el que representa la justícia té a veure amb la reputació institucional i té a veure amb la credibilitat que pugui donar i la tranquil·litat que pugui donar a les víctimes. Jo crec que també aquí plana una qüestió. El fet de que cada informació que tenim de nou deixa una altra vegada la intempèrie, saber la veritat, i jo crec que és imprescindible saber la veritat per poder tancar el dol de les persones que varen patir una pèrdua, varen patir, doncs, el que va representar la Dana, no? A mi em sembla que també, com parlàvem, el fet de que s'hagi mentit, i per exemple el que tu comentaves, que el cap de gabinet havia borrat, resulta que havia canviat el terminal, etc. Borrar sempre fa molt lleig, no? És a dir, quan resulta que et reclamen alguna cosa i casualment jo vaig canviar de terminal i ho he borrat, fa molt lleig i dona una imatge, doncs, de que estàs amagant alguna cosa. I el fet de que el senyor Mazón estigui aforat, doncs corrobora que fins que no deixi d'estar aforat probablement no tindrem accés a aquesta informació per part del senyor Mazón, que segurament hauria d'haver guardat aquests whatsapps amb el seu cap de gabinet, però com que probablement també, doncs, haurà tingut un extraviat el mòbil o l'haurà de canviat o alguna cosa, ens quedarem també sense saber-ho. Al final, l'erosió de la confiança social, jo crec que és el que més passa a factura. Erosió de la confiança social respecte als seus polítics, respecte a les seves instal·lacions, respecte al que representen a la justícia, el que representa tot plegat, i després això m'ha fet un apunt. El fet de que la senyora Vilaplana sigui periodista i hagi mentit, jo crec que també aporta més negligència amb la responsabilitat professional que tenim tots i cadascú, no? I això no vol dir que un no s'hagi de poder protegir, però jo tinc la sensació, que és una sensació totalment gratuïta, que possiblement la senyora Vilaplana s'ha protegit, o sigui, el que ha fet és protegir o intentar protegir el senyor Mazón perquè en aquell moment era el president de la Comunitat Valenciana, i crec que ha comès un error personal i també reputacional per a la seva carrera professional.
Sí, perquè ella em sembla vaig llegir un dia, no fa gaire, que li havia caigut molt la facturació de l'empresa que tenia d'organització d'esdeveniments i de presentació d'esdeveniments, perquè clar, és un nom que ja està vinculat a una tragèdia, perquè ella mateixa l'ha volgut vincular al protagonista de la gestió de la tragèdia, en aquest cas de Carlos Mazón. I aquí el tema, més enllà de fer safareig amb què estaven fent o què no, l'important és que no estava fent Mazón, que és que no estava treballant. O sigui, no estava al peu del canó, el que li tocava. Hi ha una part rellevant de la declaració del seu cap de gabinet, també parlem-ne de dos adults funcionals amb un sou raonable que comparteixen pis a València. No sé, crec que vol dir moltes coses i cap de bona.
Un d'ells president.
Un d'ells president. No ho sé, a mi potser els agrada molt jugar a la Play junts, no ho sé, però és una cosa una mica estranya. Però, en tot cas, ell, el cap de gabinet, ve a dir una cosa similar. Jo, a les 5, vaig parlar amb ell i li va suggerir que anés a... que es posés a treballar, diríem, o que anés fins i tot a una de les poblacions que tenien problemes.
Utiel, que és Utiel, on van començar a fer els problemes. Que van, després, el que han explicat és que van descartar aquesta idea perquè no era gaire segur desplaçar-se fins a Utiel amb les imatges que hi havia. Però, veient la situació i fins i tot arribant a pensar en la possibilitat d'anar a Utiel, pots descartar arribar fins a Utiel, però llavors anar al Secopi, que per estar pendent de què és el que està passant, perquè clar, si no pots arribar a Utiel, vol dir que la situació és molt delicada.
O al Palau de la Generalitat, o agafar el telèfon i no dir que tenies el mòbil a la motxilla, o aquestes coses que han anat dient, perquè cada vegada que hi ha hagut alguna novetat judicial, s'ha canviat la versió. I aquest fet d'anar a remolc, de cada vegada canviar la versió, en funció del que s'ha explicat o s'ha deixat d'explicar en seu judicial, tampoc diu res bo de Carlos Mazón, que evidentment és un personatge que políticament ja està profundament desacreditat. I, en certa manera, no només Mazón no va fer la seva feina, perquè al final, si tu tens un equip bo al teu voltant, a tu t'agafen i et treuen amb un tanc del dinar, o d'on estiguis. algú havia de posar seny aquella tarda i no ho va fer ningú. I crec que això és, és una cadena de despropòsits que ha portat on som ara i que no deixa de ser una falta de respecte constant a les víctimes, perquè no em vull ni imaginar què deuen pensar les famílies de les víctimes cada vegada que veuen un nou canvi de versió, que això crec que ha de ser devastador.
Sí, jo crec que també la qüestió reputacional del que vol dir la institució, que ja n'hem parlat, i com que lamentablement això és una qüestió que va apareguent i sortim cada setmana o cada 15 dies a parlar perquè tenim una nova versió que contradiu una versió anterior, etc. La qüestió reputacional del que representa no només a la comunitat valenciana, del que representa les institucions quan un personatge que és el president actua d'aquesta manera i a més taca a tots aquells que van participar aquell dia d'aquella falta d'aquesta inactivitat de responsabilitat institucional i professional, és molt greu perquè estem normalitzant-ho, i jo crec que aquest és el problema, que ho acabem normalitzant perquè precisament van apareguent informacions contradictòries que no té cap pudor en dir que són mentida, perquè avui ens ha dit que no era veritat el que s'havia dit, i que per tant jo no estic tan clar que li passi una factura reputacional institucionalment i políticament, ja està, però el temps és molt, el temps perdona moltes coses, i ho hem vist amb molts responsables polítics i ho hem vist amb persones que s'havien equivocat molt i que havien tingut una actitud absolutament negligent en el moment d'assumir les seves responsabilitats. I jo crec que aquest país en general li passa moltes vegades això. Primer, no dimiteix ningú quan ha d'assumir un error, i després, tot i que no dimiteix, i finalment, en aquest cas, Mazón va dimitir quan ja estava tot molt, 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 molt contaminat. Després sobreviuen políticament, no? Tenim molts exemples de polítics que han acabat sobrevisquent, i no parlo ara del president Pujol, sinó altres polítics que han acabat sobrevisquent. I jo crec que tenim molt poca memòria, una memòria de peix.
I a més, la sensació és que tot plegat es va fent una bola de neu i que comença amb una mentida i per intentar tapar la mentida següent es va fent una altra i una altra i han entrat en una mena d'espiral. Poso com a exemple. Una de les coses que se li va preguntar a Maribel Vilaplana quan va declarar davant de la jutgessa és si els vídeos que li havien enviat al seu telèfon mòbil els havia ensenyat a Carlos Mazón o no. Alguns eren, per exemple, de la població d'Utiel, que és on primer hi va haver aquelles riuades. Ella va dir que no els havia ni obert i que, per tant, no els podia haver ensenyat a Carlos Mazón. Bé, doncs, l'exmarit de Vilaplana, que també és periodista, Xavi Carrau, ha assegurat a X, a l'antic Twitter, que a les, cito textualment, a les 19:07 vam compartir pel xat familiar un dels vídeos on es veu la riuada i tots, ho escriu en majúscules, contesten de seguida aterrits.
Sí. Mal divorci, també.
Clar, és a dir, suposo que Maribel Vilaplana deu entendre que d'alguna manera de cobrir, suposo, però llavors hi ha algú altre, perquè a més cada vegada van sortint allò, personatges secundaris en la trama. Sí, sí. Diguem-ne, avui hem tingut el cap de gabinet i company de pis del president Mazón, i ara apareix l'exmarit de Vilaplana que diu, no, escolta'm, jo estava en aquell xat familiar, aquells vídeos es van enviar, els van obrir i tothom va contestar, i quan fa tots en majúscula està dient implícitament que Maribel Vilaplana. Vull dir que al final fa la sensació que han entrat en una mena d'espiral en què són incapaços de trencar-la i de sortir-se'n.
És una mica el que deia l'Oriol també, que jo crec que una de les preguntes que hi ha al voltant de tot això és el per què està fent tot això Vilaplana. O sigui, per què ella no tenia una responsabilitat pública respecte al que estava passant. No. Igualment ha entrat en aquesta dinàmica d'anar canviant de versió, que és estrany pensar. Tenia tanta fidelitat a Mazón com per voler-lo protegir a ell, que estava amagant com a periodista, quina és la teva credibilitat davant de la resta de població. Però, en tot cas, el que és evident és que aquest cas, la mentida en seu judicial, el canvi de versions constant, és absolutament terreny fèrtil per l'antipolítica. És aquesta idea de, ni en els moments en què la política és clau, com en catàstrofes, no són capaços d'estallar. Per tant, és un fracàs, i que tant de bo pugui acabar això quan abans millor i sortir tota la veritat i puguem posar punt i final. I ja està, perquè en el fons el mal ja està fet. O sigui, algú que en aquest any no ha demanat en cap moment disculpes honestes, sinó que al final ja és una humiliació i per tant dimiteixes, però amb unes disculpes així més o menys, això ha de poder acabar i tancar-ho d'una vegada per totes.
Sí. Jo diria una cosa. Jo crec que l'única manera de que pugui haver-hi un efecte que netegi, no?, tot el que està passant, és que hi hagi les conseqüències penals per quan tu bandeixes en seu judicial. És a dir, que realment la justícia faci el seu camí i imputi com un delicte de fals testimoni a les persones que han anat a declarar i que després hi ha tot un fet o uns indicis que demostren que varen mentir, no? Per què? Perquè si no ens quedem una altra vegada amb que la impunitat només toca en aquells que exerceixen el poder d'una manera o d'una altra, no? I jo estic d'acord amb el que diu l'Alícia, del final, què passa amb la senyora Vilaplana com perquè tingui aquest dèbit, no?, amb el senyor Amazon. I que crec que l'única manera de poder que això es corregeixi és que la justícia actuï, la reclami en seu judicial i li imputi un delicte a ella i a tots aquells que han anat mentint. L'única qüestió és que el gran protagonista, per ara, doncs està forat i, per tant, no el sentim del veurem en seu judicial com
a
imputat.
No, i a l'hora de construir la causa, la jutge instructora també ha d'anar amb molta cura per no passar-se, diríem, perquè no sembli que està buscant, efectivament, la imputació de Carlos Mazón. I llavors has d'anar, suposo, teixint una xarxa de que es vagin constatant les mentides, per entendre'ns, per tu després elevar-ho i que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana no t'ho tombi, que això també, tenint en compte com funciona a vegades la justícia, tampoc està clar que una causa contra Mazón en un tribunal com aquest acabi progressant o que acabi, com sembla, amb una imputació i amb un judici, per entendre'ns, per homicidi imprudent, perquè llavors sí que en algun moment, en algun punt del camí, si hi ha una imputació, si se li reclamen unes dades del telèfon mòbil, el registre de trucades, també hi haurà altres persones acusades que voldran descarregar les seves culpes i atacar per dalt. Ara, carregar contra Mazón és més fàcil que fa un any. Abans, quan tu tens el teu president de la Generalitat, no li aniràs a fer mal, perquè, en certa manera, l'encobriment funciona de dalt cap a baix. En el punt en què Carlos Mazón ja no és ningú, entre cometes, ja no és president, quan li treus aquesta cuirassa i t'enfrontes a penes de presó o a penes d'inhabilitació, doncs és evident que hi haurà exconsellers i exconselleres del govern valencià que el que voldran serà explicar la seva veritat, que segurament col·lisionarà amb la veritat de Carlos Mazón, que la veritat de Carlos Mazón, tanmateix, jo no sé ni si la sap ell, perquè al final els últims temps no...
Quan canvies tant de versió,
no la coneixem.
La bona, ja,
no sabem quina mentida. És molt infidel mentir i ser infidel amb telèfon mòbil.
Aviam, com?
És molt difícil, vols dir.
És molt difícil.
Ah, és que has dit molt infidel.
No, perdó. És molt difícil, en els temps que corren, pensar-se que tu enviaràs un missatge i que aquest missatge, encara que l'esborris, no transcendirà. Això és de ser molt burro. Però al final tot queda enregistrat tot arreu. No t'ho dic per allò, però aquí, segons què.
No,
m'estic acusant a mi mateix.
No,
la faria aquí.
Però és un lloc tan bo com un altre, eh? No ens escolta ningú,
ara. Potser una mica més públic, però en tot cas, no? I primer... això, i segon, que queden registres de tot, i tu pots haver agafat una trucada que no tocava, o enviar un missatge que no tocava, i algú s'ho pot guardar. La de captures que tenim tots els que ens dediquem al periodisme, de persones que a vegades t'han dit una cosa que penses, ui, això m'ho guardaré per un altre dia, si et dediques a la informació, i coses que després se't giren en contra com un bumerang. Vull dir que jo trobo una imprudència molt gran mentir tant sabent que i poden haver proves de les coses.
Veurem com evoluciona tot plegat, en tot cas. Avui hem tingut un nou capítol. És un quart i mig de 4 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, en tornar, parlarem d'un altre serial. No dura tant, perquè aquest de la gestió de la Dana fa més d'un any que dura. Aquest fa ja algunes setmanes, però, que és fiscal general de l'Estat. Tenim nova candidata, que avui, a més, ha superat el primer examen. I després també acabarem, que l'Oriol té especial ganes, tornant a sentir l'embarbussament d'Alberto Núñez Feijóo avui al Congrés dels Diputats. Ara, després de la publicitat, ho afrontem tot plegat.
Catalunya migdia. Un gegant de pedra de l'illa de Sardenya ha arribat al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es diu Manedo, i no se sap ben bé si va ser un guerrer o un heroi divinitzat. Ambaixador de l'enigmàtica civilització noràgica, és un dels tresors de l'exposició internacional Sardenya, l'illa megalítica. Endinsa't en el passat mil·lenari d'aquesta illa al MAC, a Montjuïc, fins a l'11 de gener.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el Tatano.
Quan ho demanes als altres...
Puc estalviar d'alguna manera?
No.
Quan ho demanes a MediaMarkt...
És el mes que tothom espera. Sí. Cada mostra tan rebaixat. Sí. Diviembre.
Converteix novembre en cinembre amb les millors ofertes del Black Friday de MediaMarkt.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. Si algú manipula una foto teva amb IA, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incibe. Govern d'Espanya.
Cafè o te, dolç o salat, esmorzar de forquilla o brunch. Busquem el millor esmorzar de Barcelona.
Recuperar una mica plat de cullera, que ara tot és molt, molt saludable.
A mi em donen molt menys beneficis saludables els superaliments que un porc.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Només fins diumenge el Black Friday del Corte Inglés, rentadora de càrrega frontal Bosch de 9 quilos, abans amb un preu de 749 euros. I ara per tan sols 449. Només el Black Friday del Corte Inglés. A la botiga web i app.
Catalunya migdia.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seues vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
José Andrés, què tal? Bon dia.
Hi havia gent que treballava amb nosaltres i que també havien mort. Vaig dir, pleguem i me'n vaig. La meva filla em va dir, com construirem un món millor si no anem a estar al costat de la gent?
Tots quatre sou historiadors. Us sorprèn quan expliquem que un de cada cinc joves valoren que una dictadura pot ser millor que una democràcia?
No em sorprèn, ara bé, em preocupa. És un altre meló que es podria obrir. Com s'estudia a la carrera d'història si s'arriba a estudiar? Les persones que es graduen en història van als instituts i no han fet aquesta assignatura.
Vinem perquè els pets estan de festa.
L'any que ve farem una segona part dels pets. Canten les 40.
Però això és una exclusiva mundial.
Canten les 40, segona part.
Ai, el mànager!
Soc de dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Com us deia, el Poder Judicial ha avalat per unanimitat Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat en substitució d'Álvaro García Ortiz. Tant el sector més conservador com el més progressista consideren que Peramato reuneix els requisits com per ocupar el càrrec. I arriba avarada per una trajectòria i carreres reputades que han descol·locat el Partit Popular, que, segons el ministre Félix Bolaños, no ha trobat arguments per criticar-la.
Por eso ayer propusimos una nueva fiscal general del Estado impecable, intachable, con compromiso por el servicio público y compromiso feminista. El gobierno gobierna bien y ustedes, ¿qué hacen? No saben ni qué decir ante el nombre de la nueva fiscal general del Estado que ha propuesto este gobierno.
I és que al Congrés dels Diputats avui hi havia sessió de control i Pedro Sánchez ha mantingut intacte el suport al fiscal general sortint, Álvaro García Ortiz. El president espanyol ha assegurat que defensarà sempre la veritat i que no avalarà mai les notícies falses, ha dit, del cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso. Per cert, que avui també s'ha conegut, ho va publicar ahir al vespre el diari Punès, que tres dels jutges del Suprem que han condemnat el fiscal general de l'Estat van participar l'endemà mateix del judici en un curs pagat per una de les acusacions del cas del fiscal general. Com dèiem, és una notícia que ha publicat el diari Punès i els magistrats van impartir una formació organitzada pel Col·legi d'Advocats de Madrid que demanava 4 anys de presó per Álvaro García Ortiz. El PSOE ja ha posat el crit al cel, ha demanat explicacions a tres magistrats del Suprem. Fonts del tribunal expliquen que un dels tres jutges, Antonio del Moral, fa més d'una dècada que dirigeix aquest curs, que estava programat feia mesos, i afegeixen que hi ha fiscals del Suprem que imparteixen cursos semblants. Cada jutge va cobrar 90 euros l'hora pel curs i del Moral 270 més per dirigir-lo. De fet, Televisió Espanyola ha destapat un àudio del jutge Andrés Martínez Arrieta que s'acomiadava així dimarts passat, insistim, acabant aquest curs i quan encara no es coneixia la sentència al fiscal general de l'Estat. I ell s'acomiadava del curs així.
Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal.
Con esto concluyo que tengo que poner la sentencia al fiscal. No sé com us queda el cos tot plegat.
És que està superbé, això. No, home, realment, quan hi ha una sèrie de gent que és tan categòrica amb el compliment de l'estat de dret i amb els procediments judicials, posem-nos amb el revés. Què hauria passat si el Tribunal Suprem estigués presumptament controlada, la sala segona del Tribunal Suprem estigués controlada pel PSOE i s'hagués condemnat un fiscal general de l'Estat nomenat pel PP? Doncs el PP estaria posant el crit al cel i estaria posant en dubte el funcionament de la justícia, la independència de la justícia i la manera com s'ha condemnat un fiscal general de l'Estat. Crec que no és gens bo, en general, aquesta corrosió dels estaments que en teoria haurien de vetllar per controlar tots els poders, inclòs el judicial. Això no està funcionant bé. Aquest tall indica una certa entre immunitat i impunitat per prendre decisions que tenen una afectació també en el dia a dia de la gent, perquè quan tu vas al jutge per qualsevol cosa comuna penses que funcionarà. Quan tu veus que hi ha estaments judicials que funcionen de manera polititzada, comences a sospitar de tot, i com deia abans l'Alici en el cas del Mazón, és una de les portes d'entrada de l'antipolítica, també no confiar en els poders que hi ha establerts. I després, és veritat, jo crec que amb això té raó el PSOE, que han anat a triar una candidata per ser fiscal general de l'Estat, que reuneix uns requisits que en el cas dels dos antecessors potser no es complien tant, que és una certa pàtina d'independència i una certa pàtina de transversalitat, si és que això en la carrera judicial pot existir. Pau Dolores Delgado venia de ser ministre de Justícia i Álvaro García Ardit era una persona una mica connotada també, que havia treballat al costat de Dolores Delgado. Per tant, una persona que pel sector conservador del Consell General del Poder Judicial ja no la podíem veure ni en pintures al principi, i la successora és progressista, sí, potser està connotada també, però té una trajectòria immaculada.
I de fet, per això avui hi ha hagut unanimitat, cosa que no acostuma a passar en les
no passa pràcticament mai.
Però al mateix temps, una cosa positiva que jo veig d'això que ha passat és que, malgrat sigui algú menys connotat políticament, és una jutgessa obertament progressista i que el seu cavall de batalla, o sigui, la seva àrea d'expertesa és la violència de gènere, que és el cavall de batalla de l'extrema dreta. Per tant, davant d'aquest embat, jo crec que és una molt bona notícia que Sánchez no claudiqui i, per tant, agafi un fiscal general d'un perfil més moderat, sinó que segueixi apostant per un fiscal general progressista. A mi, el que em sembla, ara que parlàveu del que ha publicat el diario.es, ahir també va publicar un article molt interessant sobre els últims 20 anys del Suprem i com porta 20 anys sent un poder ultrapolititzat i ultraconservador, amb aquests 11 magistrats conservadors i només 4 de progressistes, i com en aquesta negociació que hi va haver amb el PP per la renovació del poder judicial, la última prioritat va ser el Suprem, es va prioritzar el Constitucional i el Consell General. I, per tant, aquestes declaracions que ara escoltàvem, és que és el que comentàveu, són uns jutges del Suprem acostumats a un absolut regnat impunitat i, per tant, que no hi hagi ni un mirament de dir si el dia després del judici faig un curs per qui ha estat l'acusació del qui estic jutjant, no hi ha ni una pàtina de sospitar, ui, això se'm complicarà, després puc tenir conseqüències. Absolutament no. Un domini absolut durant 20 anys, sentències i sentències que deixen molt a desitjar i que mostren aquest regnat absolut de lo conservador al Suprem.
Jo estic d'acord amb que la traçabilitat del curs en l'històric, de que era un curs que havien estat impartint doncs, des de feia temps, no justifica que en el moment que l'has d'impartir, quan estàs jutjant en el que és el fiscal general de l'Estat, no t'ho replantegis i paris, no? I diguis, potser l'hauré de traslladar
aquest any no,
aquest any no, o fem d'aquí 6 mesos, no? I per tant, és una qüestió també de reputació, no? I sí que estic d'acord també amb que, com que la reputació consideren que és innata en els personatges que la representen, creuen que no cal tenir aquests mínims pudor, no? I aquest mínim decoro per poder doncs, plantejar-se les coses d'una manera reflexiva i precisament no donar ales en aquesta onada, no?, del que pot representar l'antipolítica. Dit això, jo amb el tema de la nova fiscal general, la Teresa Peramato, jo estic d'acord amb que aquesta qüestió del compromís feminista és una clara aposta i em sembla valenta per part del govern de Pedro Sánchez, i també em sembla una clara demostració d'intencions. És a dir, volem seguir aquí, i a més, si vosaltres critiqueu aquest perfil, estareu criticant obertament una manera de que la política tingui a veure amb la justícia. I jo crec que aquesta és una bona estratègia. I crec que, a més, que s'ha d'aprofitar aquest moment. El fet de que aquesta senyora avui tingui un consens inusual vol dir moltes coses. Pot fer molta feina si aquest consens no comença a tenir fissures, i com que estem en un moment molt delicat amb la pujada del negacionisme del que representa la violència de gènere i la pujada de l'extrema dreta, que hi hagi aquesta mirada que tothom li reconeix, em sembla un bon inici, no? Ja veurem després si aquesta confiança que avui se li dona respon a una credibilitat professional real, no? I després també em sembla que venim d'una etapa convulsa amb el nomenament ja inicial amb el fiscal general de l'Estat. Recordem que ja el seu nomenament va tenir molts detractors, que comencem una etapa on hi hagi una unanimitat. Potser, jo ja sabeu que sóc optimista sempre amb el tema de les institucions, crec que les hem de reivindicar, que les hem d'intentar donar-li coixí estructural, i potser és un moment o és un inici de tornar a donar-li la credibilitat necessària que hauria de tenir els poders jurídics de l'Estat, no? Començant per aquest, no? I per tant em sembla que, en tot cas, avui és una bona notícia.
Avui, com us deia, hi ha hagut aquesta sessió de control a Pedro Sánchez, i en el seu discurs Alberto Núñez Feijóo ha volgut acabar amb una comparació, una metàfora, però se li acabava el temps, estava pendent del que havia de dir, del rellotge, se li acabava el temps i s'ha acabat embarbussant.
Se va rodar algun dia una sèrie de televisió sobre sus años de presidente i se titularà A No Top... A... Perdón.
Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario.
I és la resposta de Pedro Sánchez. Feijóo volia fer un joc de paraules, no li ha sortit. El líder del PP volia dir que Sánchez hauria de ser protagonista d'una sèrie que es titulés Anatomia de un farsante, en lloc d'Anatomia d'un instante, que s'ha estrenat fa pocs dies, una sèrie sobre el 23F, però no és capaç de dir Anatomia de un farsante, i ja heu sentit que no és capaç ni de dir Anatomia. I a més se li acaba el temps, i llavors ell diu perdón perquè ho vol tornar a dir, però quan ho torna a dir ja no té el micro obert perquè se li ha acabat el temps, i per tant li han tallat el micro. I per tant no se'n surt.
No, és un naufragi, un mes, de fet, perquè al final hi ha unes quantes coses. La primera, jo crec que la gent que és de dretes, que n'hi ha i molta, a Espanya també, es mereix algú millor que Alberto Núñez Feijóo. Jo crec que això és una cosa que està bastant estesa. I el fet de convertir-te en el mal menor, dir, mira, aquest, així voto aquest, una mica amb la pinça al nas, però així no... Si tu ets de dretes, evidentment no vols que guanyi l'extrema dreta, perquè són els enemics, això passa als països civilitzats, aquí no tant, eh? I et trobes que no tens ningú, que el Feijóo no està preparat per assumir això, i que veu cada dia de la seva vida com hi ha algú que està preparant l'assalt al seu despatx al carrer Genova, que és Isabel Díaz Ayuso, i això està escrit, i a Mariano Rajoy li van donar 3 oportunitats per arribar a la Moncloa, va aprofitar la tercera, Feijóo no en tindrà més de 2, i això també està més que previst. Després, crec que hem de començar a tenir una conversa, és una conversa incòmoda, però s'ha de tenir, sobre líders polítics que necessiten papers per intervenir durant més de 5 minuts. Jo no puc entendre com algú, com Mariano Rajoy, una persona que, si fos president del govern espanyol, tindria poder de decisió sobre coses brutalment rellevants, no només política econòmica, impostos, política ambiental, exèrcit, defensa, hauria d'anar a cimeres europees. No pot ser que algú que aspira a tenir aquest poder no pugui ni interpel·lar el president del govern espanyol durant 2 minuts i mig sense mirar un paper. Si tu tens aquest gag preparat de casa, que és un gag justet, de tercera, diríem, l'Spin Doctor tampoc és de Harvard, perquè és una rima lamentable, si tu no t'ho creus, no ho diguis. I si tu ho vols dir, aprèn-ho. No costa tant. Jo crec que amb el croissant i el que fem llet del matí, Anatomia d'un farsante, tu pots més o menys aprendre. I després hi ha una cosa que tenen un problema els lideratges quan veus que van una mica cap avall, que és que tothom s'hi atreveix. Pedro Sánchez s'hi va començar a atrevir quan Feijó diu allò de jo no he estat president perquè no he volgut. A Pedro Sánchez se li escapa un riure bastant divertit, la veritat, des del faristol del Congrés, que això és un clau en el tabut de Feijó, i avui amb això de que entre les seves virtuts no hi ha la de ser un bon parlamentari, crec que és un altre, i per tant mala peça al taler, perquè això jo això té molts defectes, també alguna virtut, si no, no guanyaria majoria absoluta, eh? Però això no li hauria passat, perquè els productes prefabricats a vegades també tenen el do de prendre's les coses, que no és ni més ni menys que saber fer el paper que et toca, i Feijó no li agrada fer el paper que li toca. Jo cada cop que el veig penso en la paraula mandra, jo crec que li fa mandra. Una persona que avui no sap dir anatomia d'un farsante és algú que li fa mandra la feina que té.
Totalment. I a veure, és que veure el vídeo feia... ho passaves patir. Malament, sí, paties. Bueno, jo us he dit abans als comentaris de TikTok, jo us subscric, o sigui, aura menys mil, o sigui, és la caiguda de qualsevol tipus de carisma, i en canvi Pedro Sánchez amb el contrari, que sembla que en aquesta adversitat ha guanyat condescendència, mofa, riure, i per tant sent capaç de dir-li, bueno, ser parlamentari no és una de seves virtuts. Jo crec, i en línia el que tu deies, Oriol, que és el que em sembla més interessant, que és lo difícil que és ser líder d'un partit polític quan les coses no et van bé. En quin sentit? I jo ara també ho estic veient molt últimament amb Junts. En aquests moments en què les enquestes et comencen a dir que no estàs al punt on creies que estaves, comences a perdre, veus que tens un partit que t'està començant a guanyar lloc per l'altra banda, no? En el cas del PP Vox i en el cas de Junts Aliança Catalana. Els lideratges que veuen que, malgrat ser un partit molt fort, estan caient, i per tant, encara més, entrant a jugar en aquest joc de la política, del tall de TikTok, d'intentar dir frases d'Spin Doctors, d'anatomia d'un farsante o qualsevol cosa ridícula, fa una cosa absolutament encara més esperpèntica, que és... no sé, una vulgaritat en la política en què es veu com aquesta poca, bueno, com poca solidesa, o sigui, no tens ni el carisma ni la solidesa ideològica, i per tant què et queda? I això en Feijó es veu moltíssim, com que això hi ha un spin doctor que li diu, has de dir aquesta frase que farem un tall per TikTok, però ell se sent incòmode i al mateix temps no pot lluir-se en el que ell seria el seu fort, que és certa això, solidesa ideològica una mica major. Llavors fa patir de veure.
Jo hi afegiria una qüestió, no? A part de la solidesa ideològica, coneixement, no? Coneixement i seguretat amb allò que tu vols dir, perquè n'estàs convençut, perquè saps dir-ho, perquè tens molt clares les bases a partir de les quals dius, no? Jo estic d'acord que en aquest país, com a qualsevol país democràtic, hi ha d'haver una dreta potent, perquè crec que els països democràtics són aquells que tenen uns partits progressistes i uns partits més conservadors, perquè la ciutadania som plural i precisament hem de poder respondre en aquesta pluralitat. I jo enyoro una dreta des de la divergència ideològica, però enyoro una dreta que pugui traslladar missatges que tinguin sentit i que tinguin coherència amb la seva ideologia i que siguin capaç de defensar-los de manera coherent. Abans parlàvem de la falta de lideratge, no? De la falta de lideratge, en aquest cas aquí a Espanya, amb el PP, que és evident. I jo, aprofitant anatomia d'un instante, que no anatomia d'un farsante, que jo crec que és una novel·la de Javier Cercas que val la pena recomanar, i també val la pena recomanar la sèrie, perquè ja l'he vist, i crec que és important, no? I deixa'm fer un apunt. Ara amb l'Alicia parlàvem d'un tema d'edat. Hi ha un moment, anatomia d'un instante, que no sé si Suárez i Carrillo saluden i estan en el Congrés dels Diputats i es veu que pugen, jo reconec, a Alberti i a Dolores...
Ibarruri.
Però clar, hi ha molta gent que si no estàs en el marc no entens quina simbologia té que Alberti i Dolores Ibarruri pugin les escales, no? Per tant, jo crec que perquè jo els hi vaig recomanar als meus fills, que tenen una trentena d'anys, els hi vaig dir, escolta, mireu-vos a Anatomia en un instante, perquè ja sé que no us llegireu el llibre, però mireu-vos-la, no? I vaig pensar, esclar, però hi ha referents que o tens molt clar què representava en aquell moment. Bueno, deia això perquè crec que en aquell moment, quan diem, enyorem o no trobem grans oradors, o no trobem grans líders, o no trobem... ens agradi o no, en aquell moment i durant uns quants anys vam tenir en el Congrés dels Diputats lideratges que eren capaços de tenir una dialèctica coherent, responsable, incisiva, defensant una ideologia determinada, que estaven uns i altres a les antípodes ideològicament, però eren capaços de fer això. I jo, hi ha un exemple aquí que a tots ens agrada molt quan en parlem, que és l'Aitor Esteban, que és veritat, no? jo ja l'enyoro, des de que no és, perquè és precisament un dels personatges que mantenia una certa certa, bueno, un cert nivell en el que eren les compareixences, no? I els discursos dels nostres polítics. Respecte a Feijó, mira, jo sí que és veritat que et produeix una certa vergüenza ajena i un cert pudor a l'hora de veure aquestes situacions, però jo crec que també acaben sortint-los gratis, no? Jo recordo que, no, que fent un salt, no? Quan la senyora Ayuso, va dir "me gusta la fruta" en lloc de "hijo de puta", no? Que és el que vam interpretar tots, va quedant allà. I el "me gusta la fruta" ha sigut un emblema i ha sigut una manera de defensar la desfachatès, la irreverència, la falta de respecte, i institucionalment no ha passat factura, no? Jo crec que, bueno, a veure, que més enllà d'aquesta vergüenza ajena d'aquest moment, no sé, o vergonya aliena, perdó, no sé fins a quin punt hi haurà gaire factura política.
Deia l'Alicia que a TikTok hi ha molts aures menys mil, òbviament totes les xarxes socials estan plenes de memes sobre això, eh? I ja la intel·ligència, a través de la intel·ligència artificial, ja han fet una mena de menú de Netflix en què apareix la sèrie Anotop, que és com comença a dir anatomia, eh? Anotop, o també hi ha algú que diu que si és un líder de l'antic Egipte, Anotop, eh? En fi. 3:15 de la tarda, recordem que tot plegat ve per aquest embarbussament de Feijó amb el qual anirem a publicitat.
Se va rodar algun dia una sèrie de televisió sobre sus años de presidente i se titularà Anotop. Perdón.
Feijó será terminado en el tiempo.
Entre sus virtudes, señor Feijó, no está el de ser un buen parlamentario.
Catalunya migdia.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquí ve! A Eixida Ràpid passa la Black Week d'Ocasión Plus. 7 dies amb superdescomptes de fins a 10.000 euros amb més de 16.000 cotxes. Només fins al 30 de novembre. Ho deixaràs passar? Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Fes-te dels nostres i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. A més, contracta fins al 30 de novembre i et descomptem 10 euros durant 3 mesos en la teva factura. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA30.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre, col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
Quant falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar el futur.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora? Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat d'un veí que no t'ha vist però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Màgia per Nadal. Els clàssics de Tchaikovsky.
L'orquestra Ada Sinfònica Alicante i Josep Vicent il·luminaran el Palau de la Música el proper 17 de desembre amb dos grans èxits essencials d'aquestes festes. El Llac dels Cignes i el Trencanous.
No t'hi pensis i regala música clàssica a qui més estimes. Més informació i entrades a bcnclàssics.cat.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Queden 11 minuts per arribar a les 4 de la tarda i volem fer un cop d'ull a la informació internacional perquè fa dies que estem informant sobre aquest pla de pau per Ucraïna que ha teixit Donald Trump i que està negociant a dues bandes i de manera totalment independent, cosa que encara ho fa més difícil. Rússia rebrà la setmana que ve un emissari dels Estats Units, Steve Witkoff, per parlar d'aquest pla de pau. Això que aparentment és una bona notícia perquè pot voler dir que Vladimir Putin està disposat a avançar en aquesta proposta per aturar la guerra, sorgeix just quan s'ha sabut que el mateix Witkoff va assessorar Rússia sobre com havia de persuadir Donald Trump per aconseguir un acord favorable pels seus interessos i en detriment d'Ucraïna. És un pla de pau que avui analitzen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea, que continuen pressionant perquè el pla es decanti una mica més cap als interessos d'Ucraïna. Saludem l'Abel Riu. Abel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Abel Riu és politòleg especialitzat en l'espai postsoviètic, president del Catalonia Global Institute. La pregunta és molt directa perquè fa molts dies que ens la podem fer i és, pot tenir una mínima opció d'èxit un pla de pau sobre Ucraïna cuinat pels Estats Units?
Bé, de fet estem parlant aquí de dos propostes o de dos documents, el contingut d'un dels quals el coneixem, l'altre no. El primer, entre cometes, pla de pau, que és aquest document de 28 punts que circula, de fet, de forma filtrada a partir de mitjans de la setmana passada, el que se sap a dia d'avui no és una proposta dels Estats Units, sinó que és un compendi de propostes especialment elaborades per, en aquest cas, Kirill Dimitriev. També sembla que Yuri Ushakov hauria tingut un paper en la seva elaboració. Parlem de gent propera, molt propera a Putin, que forma part de l'administració russa, directa o indirectament, i que a través d'aquest joc de mans que ara mencionaves de Steve Witkoff, això s'hauria fet passar d'alguna forma com una proposta que els Estats Units, que l'administració nord-americana es feia seva, però que en essència el que feia era recollir totes les demandes fonamentals de Rússia, més enllà d'alguna petita cessió de tipus cosmètica a Ucraïna, però el conjunt d'aquests 28 punts reflectia els interessos russos pel que fa a la resolució d'aquest conflicte, que no és d'altra forma que amb el que de facto es podria considerar com una capitulació, no, d'Ucraïna. Què passa? Que després, aquest cap de setmana, hi ha una cimera a Ginebra entre l'administració ucraïnesa i nord-americana, on participa també representants europeus, on es reformula aquest pla, aquest document de 28 punts, i d'aquí en sorgeix un altre de 19 punts, que incorporaria una posició més propera al que són les demandes ucraïneses, en aquest cas. El contingut d'aquest document no el coneixem. Aquest document reflecteix, pel que sembla, un punt mínim d'acord possible, en aquest cas, entre els Estats Units i Ucraïna, i ara la pilota estaria a la taulada russa pel que fa a l'acceptació d'aquest acord o dels punts fonamentals, especialment pel que fa a demandes ucraïneses relacionades amb qüestions territorials o amb qüestions de garanties de seguretat, per establir un possible marc de negociació al voltant d'aquest document. Però, insisteixo, és un document el contingut del qual desconeixem, per tant, és molt difícil fer possibles al·locacions al respecte.
I hem de tenir esperances que aquesta manera de negociar un teòric pla de pau pugui tenir èxit? Perquè, clar, tu negocies amb els ucraïnesos les mesures que interessen els ucraïnesos, però que segurament travesses diverses línies vermelles dels russos. Si fas el mateix amb els russos, parles amb ells, segurament travessaràs línies vermelles dels ucraïnesos. Aquesta manera de negociar, vols dir que té gaires opcions d'aconseguir un èxit?
De fet, tot plegat té un element també de gesticulació i de teatralització d'una projecció de bones intencions o de voluntat negociadora per part de totes les bandes, especialment per la part russa, però evidentment també per la banda ucraïnesa. És evident que els Estats Units, que l'administració Trump té un interès genuí en posar fi a aquesta guerra. El problema és en quines condicions i a quin preu. I a diferència de l'administració Biden, que evidentment tenia interès en una finalització del conflicte, però sense que això impliqués abandonar Ucraïna o deixar de respectar o refermar els interessos fonamentals d'Ucraïna en relació a l'agressió russa pel que fa sobretot a territori, pel que fa sobretot a garanties de seguretat, en el cas de l'administració Trump no és així. I ara mateix, com bé deies, doncs, hi ha una separació fonamental pel que fa a les línies vermelles i per aquest motiu és de fet, des d'una perspectiva de la lògica dels esdeveniments, imaginar-se on es pot ubicar un punt d'acord o un punt de trobada de mínims que pugui satisfer suficientment les dues bandes, no? I en aquest sentit, Rússia considera que el temps li juga a favor, sobretot pel que fa a la dinàmica que es dona ara mateix al front oriental, la relació de forces que existeix en aquests moments, i que això li permet, doncs, de forma gradual, anar aconseguint petits avenços territorials, mossegant territori ucranès, sobretot a la regió de Donetsk, però també a les darreres setmanes a la regió de Zaporizhia, i que això, de mica en mica, el que fa també és incrementar la seva posició de força negociadora, no? I, per tant, el que sembla, doncs, Rússia difícilment acceptarà un acord que no impliqui, doncs, això, una capitulació de facto pel que fa al que són les seves demandes fonamentals. Una capitulació de facto que, de retruc, és molt difícil imaginar que l'administració Zelensky la pugui acceptar. També perquè, tot i tenir una situació menys favorable, la seva situació no és ni molt menys desesperada. Mantén una capacitat bastant important d'autodefensa a nivell territorial, però també una capacitat cada cop més important de colpejar amb atacs amb drons i amb míssils de producció pròpia, objectius a dintre de territori rus, objectius estratègics, també en l'àmbit del sector dels hidrocarburs, i això també, doncs, creuen que a la llarga l'increment d'aquesta capacitat, doncs, els hi pot donar també un element de leverage afegit, no? Tot plegat fa que, tot i que sí que formalment hi hagi aquests documents, aquestes negociacions, aquestes gesticulacions, a la pràctica, bé, jo penso que encara no es donen les condicions perquè realment es pugui donar un acord ja no la finalització definitiva del conflicte, sinó de, per un alto el foc que es pugui mantenir en el temps, si més no, doncs uns anys.
I veus en el futur, a no molt llarg termini, que es puguin donar aquestes condicions prèvies per arribar a alguna mena de pacte?
Clar, això dependrà de l'evolució dels esdeveniments i sobretot també de l'evolució de les forces respectives, de l'equilibri de forces respectives, però també de la possibilitat que eventualment, en algun moment, l'administració Trump pugui canviar el seu parer en relació a la forma com tracta aquest conflicte o com tracta, sobretot, el que fa a la possibilitat d'influir en el càlcul cost-benefici de Rússia, no? I en aquest sentit hi ha una novetat important, que són aquestes sancions que l'administració nord-americana va aplicar contra la principal empresa gasística i la principal empresa petroliera de Rússia, contra Rosneft i Gazprom, que és una novetat, en tant que des de el retorn de Trump a la presidència nord-americana no havia fet absolutament res per incrementar la seva pressió sobre Rússia, a diferència del que havia fet en relació a Ucraïna, no? Si aquest tipus de sancions o d'altres tipus de mesures de pressió anessin a més, no només en un sentit econòmic, sinó també militar, doncs, evidentment, això canviaria els incentius del Kremlin pel que fa a acceptar possibles sancions o a renunciar a aquesta posició de màxims.
Mm. Guanyar temps és el que més li interessa a Putin ara mateix?
Sí. Com deia abans, Rússia entén que el temps els hi juga a favor i que, per tant, no tenen cap tipus de pressa en acceptar un acord que entenguin que no recull tot el que consideren que són els punts essencials en joc en aquest conflicte i que van motivar, en última instància, fa el 2022, aquesta agressió militar a gran escala, sobretot el que té a veure a de facto a anul·lar la sobirania ucraïnesa pel que fa a la política de defensa, a la política exterior i a la seva capacitat també de defensar-se i de tenir unes forces armades suficientment robustes com per prevenir futures agressions per part de Rússia, però també pel que fa a les seves decisions en política exterior, com per exemple una possible adhesió a l'OTAN o inclús a la Unió Europea.
Doncs és l'Abel Riu, politòleg especialitzada en l'espai postsoviètic i president del Catalonia Global Institute. Abel, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
No sé si teniu moltes esperances, però sentint la Bellriu ja queda clar que...
Justet.
Que no n'hem de tenir.
No, i em deixa una cosa molt preocupada, i és que ha dit que encara no es donen les condicions, però per un alt al foc temporal, és a dir, que duri un temps.
Sí, sí.
És a dir, donant per fet que és un conflicte doncs in eternum, no? I això dius, bueno, si l'expert ja et diu això és per un alt del foc temporal.
Mm-hmm. Però sí que hi ha un tema que jo crec que és una cosa que hem de tenir al radar, que és aquest fet de que el 20% d'ara mateix de la producció de petroli de Rússia està en mala situació, si està inaccessible pels atacs dels drons ucraïnesos, i que això és l'únic fet que pot anar debilitant Rússia com perquè acabi accedint a negociar un tractat de pau.
Veurem com evoluciona tot plegat, però ja veieu que no s'ha de ser molt optimista, perquè a més aquesta manera de negociar, que negociar és una cosa amb els uns que és inacceptable pels altres, doncs és pràcticament abocar al fracàs aquestes negociacions. Però bé, és l'únic fil que hi ha ara mateix de converses entre tot plegat. Alícia Puig, Isabel Lleuger, Oriol Marc, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Gràcies.
Ho deixem aquí, 30 segons per arribar a les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Tot plegat fins demà a les 2, en què tornarem al Catalunya Migdia. Bona tarda de dimecres a tothom.